Aquest temps ens fan adaptar-nos a tots i ara que hem d'estar a casa, Colònia ha decidit posar-nos-ho més fàcil i ha emprès una sèrie de mesures econòmiques i financeres i també per frenar el Covid-19. Tenim ara a l'altra part del telèfon el seu director, Biel Bauçà. Biel, benvingut, bona tarda.
Hola, bona tarda a tots.
Idò, ara volem parlar d'aquestes notícies que ens van arribant sobre Colònia i les accions que estàu duent a terme al llarg d'aquests dies des de que es va decretar l'estat d'alarma. Heu començat eliminant, per exemple, les comissions per treure efectiu amb targeta de dèbit. Com funciona això ara?
Sí, bé, en principi va haver una iniciativa que està presa per part del que són totes les xarxes, de totes les entitats financeres, i és que les entitats percebien quan un client treia doblers amb la seva targeta a un caixer d'una altra entitat que se generaven unes comissions. És cert que en el cas de Colònia, sempre que l'operació fos de com a mínim reintegrar 100 euros, ja no repercutíem aquesta comissió en clients, sinó que els assumíem nosaltres. Mm-hmm. En certa forma, aquesta mesura ja la teníem des de fa pues, 2-3 anys enrere. Però en qualsevol cas, la idea és de que s'eviti que els clients se desplacin cercant un caixer de la seva entitat i hagin de recórrer a fer un recorregut més llarg, no?, per evitar la comissió. Per aquest motiu, per evitar aquest desplaçament, és que a nivell nacional s'han suprimit totes les comissions per disposar d'efectiu a caixers que no siguin de la mateixa entitat allà on la persona que fa el reintegrament és client.
Mm-hmm. Que no siguin del teu banc, diríem.
Efectivament, així és.
També hi ha canvis a les operacions de pagament mitjançant el contactless, amb aquestes targetes que només cal acostar-les al dispositiu perquè es faci una lectura. Com funciona ara?
Sí, també hi havia una mesura que era que fins a 20 euros no era necessari teclejar un número secret. Això feia que abans qualsevol operació superior a 20 euros s'havia de teclejar, això suposava que hi havia d'haver un contacte precisament amb l'aparell que tenen en les tendes o les grans superfícies. Llavors, augmentant des de 20 euros fins a 50 euros, sense necessitat de teclejar un número secret, pot servir precisament aquest contacte, no?, de comprador en la màquina de l'aparell de supermercat o de la tenda, que efectivament és un aparato que tothom, no?, tots els clients toquen i així evites pues, aquest possible focus contaminant.
Uh-huh. Ara poden dir que la targeta és més recomanable, més segura que l'efectiu?
Sí, per prevenir el que seria la propagació d'un virus, jo crec que sense cap dubte. També és cert que hi ha hagut qualque estudi que s'ha publicat a nivell nacional i internacional, no?, que també apunten en què pareix que serien més les monades, que serien més transmissores d'un virus que no tant els bitllets, però en qualsevol cas se tracta d'evitar un contacte amb altres materials o bé, sempre hem dit no en temes no col·loquials, no? que són bruts, i un poc perquè els ataca tothom, llavors, si evitem un contacte, pues, molt millor.
Mm-hmm. I tant. Perquè fa vostres...
Però, de manera, també se nota que no hi ha hagut durant aquests dies ni un gran ús de caixers automàtics, i també és que se podria pensar que la gent fa moltíssimes més operacions en targeta, però també davant l'incertesa la gent també compra el necessari, molt de casos, no? Estan pensant en el necessari, en el que seria temes de menjar i temes de productes que puguin ser necessaris per estar a casa, per el que seria el consum de roba o altre tipus de productes, també ha caigut un consum. Davant l'incertesa la gent també evita, no?, fer gastos que no siguin necessaris. Mm-hmm. Per tant, en línia general, tampoc no s'hi hagi en grans xifres, no? Mm-hmm. Molt més ús de targetes, sí que n'hi ha més ús de targetes, però sobretot quan parlem de productes de primera necessitat i que els productes bàsics que tots compram.
Mm-hmm. Els banys, de fet, continuau oberts perquè sou serveis essencials, perquè tu deies ara pel que fa a les despeses en targeta i l'afluència de gent no obtinguda, o ja la gent ha assumit que moltíssimes de les operacions, o gairebé totes les operacions, les poden fer de forma telemàtica?
mira, nosaltres tenim ara mateix totes les oficines obertes, les 22 oficines. És cert que des de la segona setmana se va reduir una miqueta l'horari, és a dir, les oficines tanquem a les 12. I també és cert que les dues primeres setmanes hi va haver menys gent que avui i ahir, curiosament, i no hauria de ser així. I això ho hem contrastat també amb altres entitats financeres. Preocupava, semblava, no?, que hi hagués una gran afluència, per, sobretot de pensionistes, per poder cobrar la pensió, sí. Però no se va notar. Realment, l'afluència més important de clients, sobretot, gent que li preocupa com faran els seus, o com podran entendre el seu pagament, i sobretot també molt de petit comerç, petites empreses i petit comerç que estan preocupades perquè no podran obrir a les dates en què havien previst, tenen unes despeses fixes que també els continuaran tenint, però sobretot és aquest tipus de perfil, la gent que ve, la majoria criden abans, però jo crec que encara se podria haver-hi un poquet més de contenció. Hi ha molts de tràmits que se poden fer a les entitats financeres, en general en totes, que no sé, aprofitaré que estic aquí també a la ràdio, no?, per convidar a tothom que abans de desplaçar-se per anar a l'entitat financera, pot ser que si no tenen accés a través de banca electrònica, que telefonin primer, perquè moltes de les gestions se poden fer telefònicament. És a dir, hi ha casos encara que no és necessari un desplaçament. Jo crec que evitant un desplaçament hi va la salut de tots, no?, tant de clients com també d'empleats. Per tant, encara hi ha bastant de casos en què se podria evitar aquest desplaçament i, per tant, crec que s'hauria d'anar només per l'imprescindible.
Sí, protegint-nos nosaltres mateixos, ens protegim a tots. Per tant, hi ha altres vies que podem emprendre abans d'anar al banc en persona, per telèfon o mirar si tenim accés a internet, a la plana web. Vull dir que es poden fer moltes gestions a través de l'ordinador. Per tant, comentaves que hi havia aquesta preocupació, de fet, hi havia missatges des del govern de les Illes Balears pel que fa al cobrament de les pensions. No hi ha hagut cap situació així d'afluència de gent o de preocupació per part de pensionistes?
No,
ha anat bé aquest tema?
Sí, la veritat és que no hi ha hagut, perquè també la gent més gran també està conscienciada, també tenen assumit que són les persones que tenen més risc de contagi, i pot ser per aquest motiu també que hagin evitat, no?, desplaçar-se per evitar córrer amb aquests riscos innecessaris.
Pel que fa als vostres clients, parlaves de l'incertesa econòmica, perquè malauradament aquesta crisi no només és sanitària, també ho és social i econòmica. Molta gent preocupada, petits comerços, gent que viu directe o indirectament del turisme. Què podeu fer per ells des del banc, des de Colònia? Estau flexibilitzant, no sé, operacions de crèdit, hipoteques a particulars, empreses, autònoms? Què estau fent aquests dies?
Sí, aquí, bueno, principalment, diguéssim que hi hauria distintes actuacions. D'una banda, hi hauria la que potser la gent en més casos demana, no?, que seria les preguntes relacionades amb la moratòria que va aprovar el govern d'Espanya, relacionades amb el que seria un Real Decret 8/2020. És a dir, que totes aquelles persones que tinguin la consideració de vulnerables, és a dir, que tinguin unes circumstàncies econòmiques que s'hagin deteriorat, o que siguin els seus ingressos, o bé perquè s'ha quedat sense feina, o bé perquè a Sant Autònom hi ha hagut una disminució molt significativa dels seus ingressos, però que, a més, resulti que el que seria el seu àmbit familiar, les persones que conviuen amb ell a l'habitatge, tinguin tots els pocs ingressos, en aquests casos, i sempre que sigui una operació que podíem haver fet formalitzat una operació hipotecària per l'adquisició de la vivenda, per aquestes famílies vulnerables se va aprovar que hi hagués una moratòria, és a dir, que durant un període que tampoc no defineix concretament, que no defineix un decret, que se podria establir una moratòria de no pagar ni interessos ni amortització. La realitat és que, jo diria que per sort, potser també era veure que a València i a les Illes Balears, també tenim un determinat nivell, circumstància que no passa a altres, a millor, a altres zones, a altres comunitats, perquè que compleixin tots aquests requisits no hi ha moltíssima de gent. Val? Yeah. Però al marge d'això també s'exigeixen tot un conjunt de requisits, com és un certificat de que s'està a l'atur, un certificat si s'és autònom, de que s'ha cessat l'activitat, una identificació de les persones que puguin conviure amb ella la vivenda com llibre de família, si hi ha certificats pues, també d'empadronament, certificats de discapacitat, una titularitat de tots els béns que aquestes persones puguin tenir, que la informació que se demana a les persones que vulguin sol·licitar aquesta moratòria fa que siguin un poc enferragoses i potser aquestes persones cerquen altres vies. És a dir, nosaltres el que estem oferint, i de fet seria un producte que ara mateix, no, la solució, l'alternativa, que pensam que està resolent molt de casos per a les persones que no compleixen aquesta situació de vulnerabilitat, seria otorgar el que anomenem nosaltres com una querència, és a dir, que durant un període, que en línies generals, que hi ha entorn de mig any, no? Que aquelles persones, si tinguessin una operació hipotecària en altres, pues concedir que durant mig any només haurien de pagar interessos, és a dir, deixen de pagar amortització. Això, en termes generals, i depèn de cada operació, no? Però això voldria dir que potser una operació que la quota mensual d'amortització d'interessos, la quota mensual de préstec hipotecari, perquè és de 1.000 euros, pues podria quedar en torn a uns 300. Això no és una xifra fixa, vull dir, evidentment depèn de l'obració de cada operació i també dels imposts, perquè és una reducció bastant significativa. No? Que en molts de casos això és molt àgil, és molt ràpid, no se necessita tanta documentació com si se va per la via d'un real decret i la gent ara mateix el que vol és agilitat i rapidesc. No? Sí. Aquestes mesures de lo que serien autoritat garantia, no només els apliquem per les famílies que puguin haver fet una operació hipotecària en garantia de la seva vivenda, per l'adquisició de vivenda, sinó que també ho feim amb autònoms. No? Que també és una alternativa bastant àgil. Si anem per la part de totes les petites i mitjanes empreses, autònoms, però sobretot aquest petit comerç que tenim també de client, i que és molt, molt habitual aquí a Pollença, també hi ha una línia d'ISBA, no? Que és una certa garantia recíproca a la que el govern de les Illes Balears pues, hi posa unes entitats del BEC juntament amb les mateixes entitats financeres i que el que fan és una garantia. En aquest cas, jo ara mateix diria que és l'instrument més positiu, més favorable per les petites i mitjanes empreses, perquè el tipus d'interès surt d'un 0%. Per un petit comerç o per autònoms, per les pimes, per entendre-nos.
Sí.
Però és una línia de financiació, que per les entitats financeres és una garantia, perquè el que és la financiació la posen les entitats, vale? I es va actuar només com a garantia, però que les condicions d'un 0% d'interès, pues, evidentment que són molt positives per qualsevol negoci, no?
I tant.
Hi ha unes petites condicions que s'han de pagar, però molt poca cosa. Uh-huh. Després tenim que també molta gent demana les línies que s'han publicitat a través dels mitjans nacionals, que és d'ICO,
sí.
Que són unes garanties, però molta gent demana, i la veritat és que ens trobem que cap entitat poden donar encara una resposta clara, perquè des de la publicació en el BOE, que va ser crec dimecres passat o dijous passat, d'aquest ventall de mesures, dir en primer terme que de les xifres que s'havien anunciat, que se dedicaven a petit comerç o a pimes i també a altres tipus d'empreses, que no fossin pimes, actualment hi ha una primera disposició de 20.000 milions, per pimes són 10.000, però des de la publicació en el BOE, que com deia el dimecres de dijous passat, hi ha 10 dies, és a dir, que acabarien divendres aquest, fa dilluns de la setmana que ve, perquè ICO estableixi en totes les entitats financeres quin ha de ser el procediment. Nosaltres ja estem fent feina, el tindrem disponible des del primer dia, però ara mateix les condicions concretes de com s'han de formalitzar aquestes operacions, ICO encara no els ha anunciades. perquè sembla que ja, des del moment en què es dona a conèixer la notícia per roda de premsa, per un ministeri corresponent, sembla que ha de ser l'endemà anar a l'oficina bancària, no?, i poder demanar aquella operació, però a fecha d'avui les operacions d'ICO encara no estan tramitades, no se poden tramitar, els podem anar preparant, evidentment, si hi ha algú que estigui interessat, ens poden començar, poden contactar les oficines, perquè els direm quina és la documentació que haurien de, que ens haurien d'anar preparant i avançant, però ara mateix encara no està disponible. Però en qualsevol cas, ICO l'únic que dona és garantia de les entitats financeres, en el cas de les operacions en aquest aval d'ICO, amb aquesta garantia, seran les pròpies entitats financeres les que posarem la liquiditat. O sigui, els bens que deixam són de les entitats, no són d'ICO. ICO prestarà únicament la garantia. I al marge d'això també tenim una altra línia, que és el Fons Europeu d'Inversions, que més o manco, crec que des de 2010, vàrem subscriure uns convenis amb el Fons Europeu d'Inversions per poder fer préstecs de fins a 25.000 euros, fins a 25.000 euros, amb pimes i microcrèdits, no? Uh-huh. I també aquesta línia també està disponible ja per qualsevol client nostre. Uh-huh.
Molt bé, idò, això són les ajudes o vies que tenen a l'abast les petites empreses, gent molt preocupada.
Sí.
La situació sí, també és complicada.
També s'han he vist així en roda de premsa la ministra que anunciava avui un conjunt també de mesures adreçades cap a autònoms també i petites i mitjanes empreses, que alguna feia referència també a un moratori en el pagament de les hipoteques, si eren hipoteques damunt oficines o damunt locals, però haurem d'esperar demà que se publiqui en UBOE per veure com se concreta. Però, com dic, i com és un pal de línia nostra des de sempre, no? Que amb aquells clients que no compleixin estrictament el que són els requisits, que se puguin descriure en UBOE, que sempre trobarem una alternativa. I aquí estem per poder ajudar, sempre hem demostrat que estem a prop del client i ara més que mai. Vull dir, sense cap dubte que estem molt oberts, no?, a trobar d'una via a l'altra, si estigui sustentada amb un real decret, que segur que serem capaços de trobar una alternativa que pugui permetre tirar endavant.
Uh-huh. És que precisament quant a paquets de mesures, no sé com si hi hagués una allau, no?, de decrets i resolucions dia rere dia, que vordeu fer anar a estar molt pendents de tot allò, que, de totes les directrius que se van coneixent, no?
Sí, la veritat és que d'una banda estan gestionant el que seria la seguretat per la part també dels treballadors, que també és una mesura important. És cert que ara mateix ens trobaríem que totes les oficines estan obertes, totes les oficines hi ha un mínim de dues persones en termes generals, però que hi hauria una seixantena llarga de persones i estaríem fent feina en teletreball. És a dir, un dels principals punts a considerar quan se va declarar l'estat d'alarma era evitar riscos de que si hi hagués hagut un contagi en aquelles persones que donàvem servei a totes les oficines, pues, incorríem, no?, amb un risc que no era desitjable. Llavors vam començar a fer de forma bastant accelerada, dispersar les persones que estan a la part de serveis centrals per fer teletreball, i això vam continuar fent també amb la gent que està a oficines. Evitant també que les persones que estan expostes a riscos, que sobretot és la gent que està a oficines, també siguin les menys possibles, perquè entenem que si tots els empleats tenim bona salut, precisament també tindrem més mans per poder atendre aquesta llau, entre comates, que tenim de peticions, tant de clients que tenen la seva hipoteca per la vivenda amb altres, com d'aquests petit comerç. I com si tots estan bé de salut, més dia farem a poder atendre totes aquestes peticions, perquè és veritat que ens faran falta mans, no?, perquè s'ha de ser àgil i ràpid en aquests moments, perquè el que volen els clients és precisament també aprofitar, no?, que som una entitat propera, que les decisions les prenem aquí a les illes, no?, que no hem d'enviar les operacions a altres llocs de més en fort de la península, hauria les decisions que prenem aquí, i és una singularitat que tenim, i per això també és important que siguem àgils, i per ser àgils hem de tenir totes les mans disponibles.
Des de Colònia, com veus la situació econòmica? Vull dir, poden arribar a una recessió semblant a la crisi econòmica passada, entorn al 2009?
Jo m'agradaria donar un missatge d'optimisme, però jo, la meva opinió particular és que si no resolem aquesta situació sanitària molt aviat, que realment penso que tampoc no és tan senzill, jo crec que sí que torna a demanar una situació de 2009, te diria inclús pitjor. No penso en una situació com un crac de 29, que qualcú l'ha comparat, no? Però la veritat és que la situació és complexa, no?, fer una valoració, però jo penso que sí que la situació de recessió serà més profunda que la que hi va haver ara fa 10 anys. És vera que totes les entitats financeres, a nivell europeu me refereix, que també s'ha avançat molt per part del Banc Central Europeu amb mesures de donar liquiditat, però de vegades hem de pensar que la liquiditat no ho és tot, que la gent també el que vol són garanties. Jo penso que estan més preparats tots per afrontar una crisi d'aquesta magnitud, però sí, a pesar de que hem de mantenir l'optimisme, perquè si no és difícil continuar avançant, si la meva percepció és que serà igual o més dura que la de 2009.
Idò, esperem que tot això passi aviat i per això el més recomanable és seguir totes les indicacions que dà a casa, és a dir, mantenir les distàncies, fer les coses com les han de fer perquè en puguin sortir aviat, i això també serà bo per la butxaca i per l'economia de tots. Biel, moltes gràcies i
moltes gràcies,
una abraçada.
Igualment. I gràcies a tots, i ànims i salut. I com toca, quedant a casa.
Això mateix, endavant. Adeu.
Adeu. Adéu, gràcies.
A tu.